Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia. Avui estem a 30 de gener. Comencem una horeta antes perquè en breus instants, o així ens han dit, començarà el ple ordinari de l'Ajuntament de Vila-real. Sabem que sempre la última setmana de mes, l'últim dijous del mes, se fa aquest ple ordinari on ens parlen del que volen portar endavant. En este ple hi han diverses propostes de diferents regidors. En este cas està la proposta del regidor de territori de pròrroga del contracte de la concessió de la gestió de servici, funcionament i manteniment de la EDAR del Bora Riu. També està la moció del regidor del grup municipal no escrit de creació d'un mètode de reciclatge amb incentius per a Vila-real. I també una moció conjunta de socialistes i Compromís, que són els que formen l'equip de govern, per a la defensa d'un servei social públics i de qualitats. Ja saben, en aquest moment pareix que la Generalitat no està donant o no s'està fent càrrec d'aquesta part que li toca de subvenció a la població o a la ciutat de Vila-real, i s'ha de fer càrrec l'Ajuntament de Vila-real d'aquests serveis públics i de qualitat. Estem esperant que en breus segons entren dins del ple. Saben que a última hora sempre hi ha algo que pot entrar per urgència. Nosaltres, de moment, per urgència encara no s'ha entrat res. També n'hi ha una proposta d'acord d'aprovació del projecte d'obra anomenat Projecte de Regeneració Urbana de l'entorn de la Torre Motxa en l'avinguda Pius XII de Vila-real. I també n'hi ha una proposta d'aprovació del projecte d'obres anomenat Projecte de Substitució de la Gespa Artificial del Camp de Futbol de la Fundació Flors. També una altra de proposta del regidor del territori de pròrroga, com hem dit, d'aquest contracte de la concessió de la gestió del servei de funcionament i manteniment de la EDAR Bora Riu. Totes aquestes propostes són propostes de l'equip de govern. Les demés són només una, este mes, que porta el no escrit. Vem que si no entra per urgència, ni el grup popular no ha presentat de moment res o no ha plegat a temps. Després hi haurà també una dació de compte de resolució de l'alcaldia, extractes de la Junta del Govern local, i també una dació de comptes del plenari d'informe d'alcaldia sobre el personal eventual del quart trimestre del 2024. I al final, que jo crec que és el moment més interessant, és quan ve l'apartat de pregui preguntes on tots els regidors que conformen l'Ajuntament de Vila-real, els que governen i els que no, fan preguntes a cadascú dels regidors i a cada àrea a la que representen, o almenys els que tenen dubtes. En fi, posem una pausa de publicitat i esperem que el ple no se posi en marxa.
Estàs a la 92.2 FM.
Gaudeix de les festes de Sant Blai a Borriana. Dilluns 3 de febrer a les 9 i mitja del matí no deixes de visitar la tradicional Font del Vi, festa d'interès turístic autonòmic amb el seu tradicional esmorzar. A més, divendres i dissabte a la Terrassa Baià disfruta de manera gratuïta del Sant Blai Fest amb concert de los Inhumanos, Trevere, Taranto, Lobos, Tribuda, Pereza i Leiva, La Fresca i les millors sessions de DJs. Festes de Sant Blai, Ajuntament de Borriana.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Vila Real la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Vila-real. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Vila-real.
Mamma mía, Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni, con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano, una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste, tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado, ven a McDonald's y pruébala.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Óptica Vila-real revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Vila-real sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Bé, està a punt de començar el pleno, estan situant-se tots cada un al seu lloc. Res, escoltem.
Poder complir en la seva funció. La dispensem de moment, que està presentant una documentació i treballant en el departament. Mitjans de comunicació, públic assistent i aquells que ens seguiu a través de les distintes plataformes digitals, benvinguts al plenari ordinari convocat per al dia d'avui, dia 30 de gener, a les 11 hores. El mateix té el següent ordre del dia, no tenim acte a aprovar avui, i el primer punt seria la proposta de modificació del règim de sessions del plenari, que hem de ratificar la seva incorporació en l'ordre del dia. Per a la mateixa, algun vot en contra? Gràcies a tots i a totes. És senzillament la proposta de modificació del règim de sessions, no es modifica realment, l'acord que n'hi havia era que fora l'últim dijous de mes, sempre el ple ordinari a les 11, però es va ficar en la proposta que se va fer en el seu dia quart dijous de mes i això va produir un poc de confusió el mes passat i per a clarificar-lo en acord de Junta de Portaveus tots els grups han plantejat que se rectifique esta qüestió, aquest error i que se diga realment que el ple ordinari d'aquest ajuntament serà cada l'últim dijous de mes. Val? És l'únic que aprovem. Algun vot en contra? Pues queda aprovat, moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, és la proposta d'acord d'aprovació del projecte d'obres denominat projecte de regeneració urbana de l'entorn de la Torre Motxa en l'avenida Pius 12 de Vila-real. Veiem així que el dictamen de la comissió ha sigut favorable en la de serveis públics del 9 de gener del 25. Val? Té la paraula al regidor del territori, don Emilio Viol, per explicar la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Molt breument, com ha assenyalat el senyor alcalde, esta és una una proposta per aprovar el projecte anomenat Projecte de Regeneració Urbana del voltant de la Torre Motxa, per un muntant de 150.000 euros IVA inclòs. És un projecte modest, però jo crec que il·lusionant, que millorarà este racó, este raconet de la ciutat medieval. El projecte ja compta amb el vistiplau de l'autorització de la Generalitat i el portem per a que només puguem tindre la disponibilitat pressupostària, pues, que siga una realitat. Dos pinzellades sobre el projecte, com saben els senyors regidors i bona part també de l'opinió pública. El projecte contempla la creació o l'ampliació de lo que és avui placeta al carrer Lluís Vives, per tal de crear una major placeta per a ús públic, i al mateix temps posarem en el paviment d'esta plaça l'ideograma de Viciana del segle XVI, precisament com una commemoració també relacionada amb el 750 aniversari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Bé, doncs passem a votació d'aquest punt. Regidor Nascrit, Manu Robert.
Sí.
Senyora Irene Herrero, de Vox.
Abstenció.
Maria Fajardo, Compromís.
Sí.
Casabó, Partit Popular.
Abstenció.
Senyor Madrigal, del PSOE.
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Vol explicar vot a algun grup? Ningú? Doncs moltes gràcies. Passem al punt 3 de l'ordre del dia, que és la proposta d'aprovació del projecte d'obres denominat Projecte de substitució del césped artificial en el camp de futbol Fundació Flors. Senyor secretari, en comissió. Bueno, si no li va el micròfono, ha sigut dictaminat en la permanent àrea de govern de serveis públics de data 9 de gener del 25. Té la paraula el regidor d'Esports, don Jesús Madrigal.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, també seré breu com el meu company Emilio Viol. Un projecte per explicar-ho, que es tracta de canviar la xespa artificial del camp municipal de Fundació Flors. És un projecte un poc per damunt dels 200.000 euros, que ve financiat per el Pla Impulsa de la Diputació, que es va aprovar a final del primer trimestre de l'any passat, per tant va ser impossible fer la licitació per temps abans de l'estiu, i que tenim previst pues, en aquest moment aprovar el projecte per tal de la licitació, com diuen les subvencions deuen estar adjudicades el 31 de maig, i poder fer l'execució, ja que és una cosa que jo crec que preocupa molta gent, i explicar molt breument què es farà en estiu, perquè és el període que podem parar el camp de Flors, donat que allí n'hi ha activitat durant tota la resta de l'any. Entonces, en estiu pararem i podrem canviar la xespa, que el pla d'execució del canvi són 3 mesos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? No? Pues passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Queda aprovat. Alguna explicació de vot? No? Bé, doncs moltes gràcies a tots i a totes. Passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és la proposta al regidor de territori de la pròrroga del contracte de la concessió de gestió del servei de funcionament i manteniment de la DAR de Vora Riu. Este ha estat dictaminat en l'àrea de govern de serveis públics també el dia 9 de gener de 2025. Té la paraula el regidor de territori, don Emilio Viol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. El punt número 4 de l'ordre del dia fa referència a una proposta de pròrroga del contracte de la EDAR de Vora Riu, la depuradora de Vora Riu, perquè tots ens entenguen, des del punt de vista de la seva gestió i funcionament i en fi, i materialització. El contracte originari es va firmar l'any 2000 amb 15 anys de duració, i a partir d'ahir s'han plantejat un conjunt de pròrrogues de cada 5 anys, i esta que portem avui seria, per tant, la que proposem. Seria una pròrroga des del 2025 fins al 2030, amb la clàusula important de que en el cas de que la depuradora de Vora Riu, que com saben vostès està en gestió i està en tràmit, en el cas de que la depuradora fora una realitat abans del 2030, automàticament la pròrroga decauria. En qualsevol dels casos, el servei de la gestió, del manteniment i del funcionament està assegurat i, per tant, aquesta seria la pròrroga que els portem, no? Tenen vostès ahir les quantitats pertinents, en l'any actual estaria al voltant d'uns 500.000 euros, la resta dels tres anys centrals estaria al voltant d'uns 900.000 i el darrer any també estaria al voltant de 500.000 euros. Per tant, simplement, i no és poc, una pròrroga important per a que aquesta estació depuradora de Vora-riu seguisca en el seu funcionament normal i prestant el servei oportú a la gent de Vila-real, a Vila-real. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Bé, doncs passem a votació. Regidor no escrit.
Sí.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Sí.
I PSOE.
Sí.
Queda aprovat. Alguna explicació de vot? Bé, doncs moltes gràcies. Passem al punt 5 de l'ordre del dia i és la moció del regidor del grup municipal no escrit. No existís el grup municipal no escrit. No sé qui redacta això. Però bueno, da igual. Moció del regidor no escrit de creació d'un mètode de reciclatge, un mètode de reciclatge amb incentius en Vila-real. Val? Ha sigut dictaminada aquesta moció en l'àrea de govern de serveis públics de data 16 de gener de 2025. La majoria. Té la paraula el regidor no escrit, don Manu Robert.
Gràcies, senyor president. En un esforç per abordar els desafios mediambientals i promoure pràctiques que siguin sostenibles, presenta esta vegada esta moció, una moció molt concreta, per la implementació d'un sistema de reciclatge innovador en Vila-real. Este sistema no solament busca incrementar la participació ciutadana en el reciclatge, sinó també fomentar, i això és l'important, hàbits sostenibles mitjançant incentius atractius com, per exemple, és l'objecte d'esta moció, uns vales de descuento a aquelles persones que reciclen d'una manera constant i adequada. El reciclatge és crucial per la conservació del mig ambient i la reducció de residus i la huella de carboni. Sin embargo, la falta d'incentius ha limitat la seva adopció. Un sistema de recompenses podria transformar l'actitud dels nostres veïns cap al reciclatge, beneficiant tant el mig ambient com el benestar dels ciutadans. Al mateix temps de que beneficiaria també a l'economia local, òbviament per el tema d'aquests bonos o aquests vales que podrien fer-se en el reciclatge. Bé, com moltes mocions són d'àmbit general, està concretament la resumida en aproximadament 16 punts on se podria concretar específicament esta moció i esta proposta. Seria la creació d'un programa de reciclatge en incentius, que se diria PRI, una mecànica del programa que siga adequada a través del registre, educació i consciència ambiental, integració tecnològica, incentius addicionals que tingueren un impacte econòmic, un control i una avaluació per part de l'Ajuntament, la col·laboració en entitats i en resta d'empreses, la reducció de l'impacte ambiental, la transparència i la participació ciutadana, que és de lo més important que hi ha, un desenvolupament que siga sostenible, un foment de la innovació, en aquest cas per Vila-real, un apoyo a les xicotetes empreses, a totes les pimes, inclús un programa de voluntariat per al tema del reciclatge bonificat, que tinguera una certificació ecològica, un sello de sustentabilitat i un pla de contingència. Aquestes qüestions concretes, este regidor està a la seva disposició perquè se puga estudiar d'una forma seriosa, perquè ens beneficiaria a tots, tant en la limpieza dels carrers com a aquesta reeducació dels veïns que ens fa falta tots els dies per evitar que moltes vegades la basura pues, quede en contenedors que no són o quede en el carrer sense necessitat de que això sigui així. La bonificació supondria que cada persona, perquè la gent del carrer ens entenga, cada persona que tirara en el contenedor corresponent la corresponent basura, que se reciclara, tindria un vale de descuento en tots els comerços adherits de Vila-real, que podrien ser tots, en aquest cas, tots els que vulgueren. I d'aquesta forma, quan una persona va a comprar en algun establiment, siga una carnisseria, siga una tenda, doncs podria tindre una sèrie de beneficis que d'una altra manera no tindria. Doncs considero que és molt important i considero que és algo a tratar i sobretot a implementar respecte a lo que ja n'hi ha de reciclatge en este poble. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat?
Sí,
bé, pues senyora Fajardo, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, a mi el que m'agradaria és agrair-li la proposta. És una proposta que, com vostè ha comentat ara en el seu primer torn d'intervenció, doncs té molts punts. I he aprofitat per entrar en debat per a nosaltres també tindre més temps per tal d'explicar, en aquest cas, per part del grup municipal Compromís, quina és la nostra voluntat, però també en aquest cas com a regidora de serveis públics, doncs quina és la tasca que estem fent també en aquesta línia. La legislació europea el que demana és el que caminem al pagament per generació, és a dir, que pague més qui més basura genera. Aleshores, crec que el que anem a fer en pocs dies, de fet serà la nit del 12 de febrer, la primera nit que a Vila-real es recollirà la matèria orgànica dels nostres contenidors, doncs el que s'implementa és l'últim contenedor que ens faltava, és a dir, a banda de les illes que actualment tenim, doncs també tindrem aquest contenidor de matèria orgànica en els nostres carrers per tal de poder reciclar també aquesta matèria. Una de les coses que plantejava vostè en la moció feia referència a el facilitar, a el fer arribar als veïns i veïnes el que és el reciclatge d'alguns elements molt concrets que actualment el que han de fer els veïns i veïnes és desplaçar-se contínuament a l'ecoparc. Aprofite també per agrair i recordar que l'ecoparc que tenim a Vila-real és l'ecoparc que més estona està obert de totes les nostres comarques, perquè fins i tot tenim l'oportunitat d'aquells remiendos que puguem fer en casa els diumenges, doncs anar a tirar els embolcalls a l'ecoparc, i la recollida de voluminosos, que també té un gran horari així a Vila-real, i podem telefonar i en seguida tenim el camió a l'endemà a recollir aquests voluminosos. El que vostè comenta en aquesta moció de facilitar que el veïnat pugui fer el reciclatge, han vist les illes mòbils que moltes vegades estan instal·lades així darrere de l'Ajuntament, a la plaça Vallarri, a la plaça de la Mayorasga, i que inclouen aquests elements puntuals com poden ser les piles de gran pes, els olis, les càpsules de cafè que no són fàcils de reciclar, vull dir que tenen elements molt concrets i que poden reciclar-se amb aquestes illes mòbils. El que sí que li compartisc d'aquesta moció que vostè planteja és que tal vegada el que s'hauria de fer és més difusió per a que el veïnat coneguera a on estan aquestes illes i en quines dates i hores concretes poden trobar-les a peu de carrer per tal de poder dipositar allí els seus embolcalls. Després, una altra qüestió que vostè planteja ahir i que sí que em genera preocupació, per dir-ho d'alguna manera, és la qüestió dels contenidors intel·ligents que ens ajuden a veure quin és el volum, tant la volumetria com la matèria, que cada veí diposita. Això té un cost molt elevat. Aleshores, el que hem fet a Vila-real, ajustant-los al contracte que actualment tenim licitat i que encara està en vigor i encara ho estarà un parell d'anys, doncs és fer la prova pilot en l'hostal i que tenen una illa completa. És a dir, que tenen el de paper cartró, el de plàstics i envasos, el de restes i el d'orgànica, que sí que funciona amb una targeta electrònica que ens permet identificar quins són els residus que genera cada hostaler, en aquest cas, en la illa que tenim instal·lada a la plaça Major i la que tenim instal·lada junt a la cantonada de la UGT. A partir d'ahí, què podem fer? Traure una diagnosi i elaborar un estudi que ens ajudarà el dia de demà a tant de bo poder implementar alguna de les mesures que vostè planteja en aquesta moció. I per la meva part crec que se m'acaba el temps, aleshores deixaríem així el primer torn.
Moltes gràcies, senyora regidora, per al primer torn.
Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Robert.
Bé, respecte a la primera duda o pregunta que té vostè, jo li diria que l'educació i la consciència ambiental és fonamental perquè una societat funcioni i funcioni correctament. És una moció que realment s'hauria tingut que ja implementar des de fa molts anys, i per tot això tenim com a referència a Alemanya. És a dir, Alemanya en això està funcionant des de l'any 2003 i en Alemanya és, segons aquestes últimes estadístiques que s'han vist, un dels països més limpios que n'hi ha de tota la Unió Europea. No solament és perquè hi ha este reciclatge bonificat, sinó perquè la gent ja està consciència de que no pot haver res en el piso, de que tot el material que n'hi ha se té que tirar directament a estos contenidors especials, perquè ja trauen d'ahí directament inclús ajudes a aquelles persones vulnerables, a aquelles persones que estan inclús en el carrer, inclús trauen uns ingressos que no s'esperaven només de replegar certes basures i d'introduir-les directament. El problema està en que així en Espanya potser s'està pagant a un cèntim i en Alemanya estan ja a 12 o a 15 cèntims. Però bueno, si no es comencem, no podem continuar en aquesta idea principal d'educació ambiental i que és tan necessària en el nostre poble. El nostre poble és molt receptiu i el que necessita és més informació. I aquesta informació tenim que donar-la des de l'Ajuntament, tenim que donar-la des dels serveis socials, tenim que donar-la des de totes les xarxes socials, tenim que donar-la des de la pantalla que tenim així en l'Ajuntament i tenim que donar-la a través d'aquesta difusió que fa falta perquè la gent que tinga dudes puga resoldre-les sense ningú problema. Després, vostè me preguntava respecte a el que són els mobles, diguem que estarien per al carrer i que efectivament ara mateix s'estan implementant en matèria orgànica. Veurà, sempre que es comença algo, sempre se diu que el cost és molt elevat. La elevació del cost suposa que se tindran que ajustar a tres gastos per prioritzar certes situacions que poden ser més importants que unes altres. I en el tema medioambiental considere que és una de les qüestions més importants. És un orgull pel poble que cada vegada tinguem més contenedors, que cada vegada estigui més diversificat, tant l'oli, tant el tema de les piles, el tema orgànic i de més. Bueno, doncs continuem en eixa evolució, continuem en eixa marxa i el dia que se puga, jo no dic que se faci ara, i el dia que se puga ja podrem implementar aquesta classe de contenedors especials perquè la gent ja els conega i puga fer realment el que deu de fer, és a dir, guanyar diners cada vegada que tira la basura. Diguem, eixa és la idea de la moció.
Moltes gràcies, senyor regidor. Segon torn, senyora Fajardo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, en la línia que vostè planteja i un poc per aclarir a la gent quina és la línia de la moció, el que planteja vostè, el problema que ens trobem per una qüestió del que és la licitació de residus que tenim actualment i també per una qüestió del que és la realitat del nostre poble en la que no podem implementar els contenidors intel·ligents per una qüestió de contracte. Aleshores, aquesta modificació que vostè planteja suposaria modificar més del 10% el que és la contractació. Saben vostès que per a modificar una licitació, un contracte ja establert i ja licitat més del 10%, doncs és una qüestió que versa la il·legalitat, és a dir, no es pot fer, no és possible. I per què se va optar per aquesta via? Doncs se va optar per aquesta via perquè ara mateixa, i vostè també ho ha comentat, doncs ja no només és el cost elevat, és que cal conscienciar primer a tota la ciutadania de la necessitat de la importància de separar i de reciclar, no només per al planeta, sinó també per a la nostra butxaca. Per què? Perquè els cànons que nosaltres paguem precisament per el tractament que se fa als nostres residus, justament ara en la implementació de l'orgànica podem aconseguir que si tenim una orgànica de qualitat, la taxa que nosaltres paguem, en aquest cas a Reciplaça, que és la empresa pública que s'encarrega del tractament dels nostres residus, doncs que se'ns reduïsca aquest cànon que nosaltres paguem amb una orgànica de qualitat. Si se'ns reduïs aquest cànon, tal vegada siga la primera passa per reduir aquesta taxa i poder fer que la taxa de residus siga menor. Per això la importància de començar a reciclar l'orgànica i de tindre una orgànica de qualitat. Després, una altra cosa que vostè planteja, que es fa en Europa, és totalment irreal aplicar-la així, no només perquè aquest contenedor no ha aparegut, sinó perquè el que es fa en estats com l'estat alemany, que vostè ha comentat així, en l'estat alemany fins i tot separen l'orgànica en tres: la orgànica provinent de matèria animal, la orgànica provinent de matèria vegetal i la orgànica contaminada, que es diu que és la orgànica que és altres productes però que passen a ser orgànics precisament perquè tenen olis, com per exemple el cartó, les servilletes, que quan s'embruten se tiren a matèria orgànica, però realment són paper i cartró, però al estar oliosos van a la orgànica I això en Europa també ho separen. Vull dir, la conscienciació és tal que així estem començant ara a prendre consciència d'aquesta importància. Després ja li anuncio i aprofite per a fer-ho així, que nosaltres sí que ens creem des de Compromís moltíssim el que és la difusió i la necessitat de l'educació ambiental a la ciutadania, i per això no només hem fet i hem continuat amb la tasca que prèviament s'havia fet per part del meu company Xus Madrigal quan era regidor de serveis públics, de comptar amb aquestes educadores ambientals dins del contracte de residus, i aquestes educadores que van totes les dies estan a peu de carrer ara explicant l'orgànica, però que també ho estan en aquestes zones que s'anomenen tensionades i que estan afectades tant per el tema de la neteja viària com pel tema dels voluminosos o els abocadors il·legals en les zones rurals, sinó que també ara anem a incitar una campanya escolar, perquè al final els xiquets són el futur i els xiquets són els que ens expliquen com s'han de reciclar els nostres els pares i els que són més grans, i anem a fer una campanya mitjançant el teatre per a que sàpiguen que el marró és una cosa de totes. Aleshores, crec que n'hi ha moltíssimes qüestions així que tant de bo se pogueren aplicar, però que avui per avui doncs són irreals.
Moltes gràcies, la regidora. Per a conclusió, senyor Robert, 2 minuts.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Mire, tot el que es comença i tot el que se proposa i se constitueix, normalment pues, sempre té els seus problemes, se tenen que fer les seves investigacions, se té que estudiar molt bé la situació, però no oblidem que aquestes mocions, són declaracions de voluntat, i poden ser declaracions de voluntat de tot un poble que està desitjant que en matèria medioambiental anem avançant. Este avanç se va a fer pas a pas, escaló a escaló. No podem anar de tres en tres, sinó d'escaló en escaló. La escala que s'està manejant avui en dia per part de l'Ajuntament, pues és una escala que poquet a poquet i paulatinament va diguem, apoyant a tot el que és el reciclatge, i va ensenyant, aunque siga tàcitament, va ensenyant a la població a reciclar tots aquells elements i totes aquelles substàncies i totes aquelles bosses de basura, perquè vagin separant i vagin ajudant un poc a la situació. Però no és menys cert que no devem de parar-nos ahir. Devem de continuar i tenim que dependre dels nostres majors. En aquest cas, per el que jo comentava d'Alemanya i altres països de la Unió Europea, com per exemple tots els països nòrdics, d'on nosaltres realment hauríem de prendre, diguem, l'exemple, i no de altres puestos. Vila-real és un poble que és innovador. Dins d'aquesta innovació i d'aquesta política d'innovació que tenim, jo penso que és essencial que anem per aquesta labor, per aquesta pauta d'anar adelantant en el tema mediambiental, i tot això redundaria i redundarà, i estic completament convençut, en el comerç local, redundaria en l'educació o la reeducació dels nostres veïns i dels nostres xiquets, que són els que ens han de substituir i són els que realment són els que tenen que donar-se compte i tindre ja com a algo normalitzat el que n'hi ha una certa part de contenedors en bosses en casa, de que n'hi ha una sèrie de bosses i de contenedors en el carrer, i que en aquest cas s'ha d'implementar perquè diguem, els nostres jovens arriben a un punt que coneguen que quan ells tiren la basura arrepleguen diners.
Moltes gràcies.
I això és molt, molt important per nosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies. Bé, acabat el debat. Passem a la votació d'aquesta moció del regidor no escrit.
Sí.
Ser regidor no escrit? Sí. Vox?
Sí, sí.
No.
Compromís?
No.
Partit Popular?
No.
I PSOE?
No.
Bé, doncs queda desestimada. I explicacions de vot? Algú més vol explicar vot? Comencem per Vox. Doña Irene Herrero, té la paraula.
Gracias, señor alcalde. Hoy hemos votado en contra de esta moción porque, aunque compartimos el objetivo de fomentar el reciclaje, la propuesta presentada no es viable, ni económicamente ni en términos de gestión municipal, tal y como funciona ahora este ayuntamiento. Para empezar, el programa de reciclaje con incentivos que se propone requiere una infraestructura compleja que incluye una red de puntos de recolección, sistemas de pesaje y categorización, una aplicación móvil con tecnología RFID y una estructura de control y evaluación constante. Todo ello conlleva un coste desproporcionado para las arcas municipales, y el concejal no adscrito siempre es el que nos dice en sus intervenciones que muchas propuestas que se hacen en este pleno no se pueden ejecutar porque son muy costosas económicamente. Pero si hablamos de reciclaje, hay una realidad innegable. En Villarreal los contenedores están mal distribuidos. Hay zonas donde faltan, otras donde están desbordados y muchas en las que simplemente no se recogen los residuos con la frecuencia necesaria. Esto no solo hace que el reciclaje sea más difícil para los ciudadanos, sino que además está convirtiendo nuestra ciudad en un espacio más sucio y descuidado. Antes de lanzar programas costosos e inciertos, la prioridad debería ser garantizar un sistema de recogida eficiente y accesible para todos los vecinos. No tiene sentido incentivar el reciclaje si los ciudadanos no tienen dónde depositar correctamente los residuos sin recorrer media ciudad. Además, el plan propone la emisión de vales descuento en colaboración con el comercio local. Esto genera múltiples interrogantes. ¿Quién asume realmente el coste de estos descuentos? ¿Van a ser los propios comerciantes quienes pierdan margen de beneficio para sostener el programa? ¿O será el ayuntamiento el que tenga que compensar a las empresas, multiplicando aún más el gasto público? En un contexto de recursos limitados, es irresponsable comprometer el presupuesto municipal en una propuesta sin un estudio financiero serio que demuestre su viabilidad. Por otro lado, reciclaje ya cuenta con sistemas de recogida selectiva, gestionados por los consorcios de residuos. Duplicar esfuerzos con un nuevo sistema paralelo es redundante y poco eficiente. Si realmente se quiere incentivar el reciclaje, existen vías mucho más realistas, como campañas de concienciación y mejoras en la infraestructura ya existente. En un momento donde los recursos municipales son limitados, no podemos permitirnos inversiones millonarias en un sistema paralelo cuando el problema real está en la limpieza y gestión diaria de los residuos. Finalmente, se menciona la creación de empleo como un beneficio del programa, pero no se especifica cómo se financiarán esos puestos. No podemos basar políticas públicas en deseos, sin un respaldo presupuestario sólido. El reciclaje es importante, sí, pero más importante es que Villarreal esté limpia. Y para eso, en lugar de dispensar esfuerzos en propuestas inviables, necesitamos reforzar la limpieza urbana, optimizar la ubicación de los contenedores y garantizar una recogida eficiente. Por todo ello, hemos votado en contra de esta moción, no porque no queramos un Villarreal más reciclable, sino porque creemos que la sostenibilidad también debe aplicarse a la gestión económica y administrativa. Y antes se deberían gestionar bien los recursos que ya tenemos antes de vender proyectos que no se sostienen. No es responsable vender humo a los ciudadanos con iniciativas que suenan bien, pero que en la práctica y en la actualidad son inviables económicamente para esta ciudad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora regidora. Per explicar vot, Partit Popular té la paraula don Jaume Llorens.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del Partit Popular ens preocupa la gestió de residus, jo crec que com a tots els que estem així, però també creiem que part d'aquesta preocupació s'ha de traslladar en no banalitzar la gestió, en no generar falses promeses i al final que este plenari prenem decisions que siguin útils per als veïns i que se puguen tangibilitzar. A nosaltres ens agrada pues, la part d'esta de que podria servir d'alguna manera per a recolzar al comerç local, però també ens dona un poc la sensació que tot el que se proposa ahir pues, al final acabaria costant més l'espat que l'escurar. No? I per tal de beneficiar o que tinguin alguns incentius al comerç local, pues, tindrien que fer una inversió que des de luego va molt més enllà de lo que podria fer un municipi, no Villarreal, sinó qualsevol. Al final, dins de les coses que se proposen, pues és que a mi se m'ocorris que és que quasi s'està proposant un canvi del sistema logístic, del transport, de tots els subministres que reben les tendes, de com tindran que recuperar, pues, per exemple, els envasos. El ponent parlava del cas d'Alemanya. Jo també el tenia notat, bàsicament perquè crec que quan vas allí te dones compte de que tens una enveja bueno, insana. No? Allò és el que deuríem tindre tots. Però això suposa, per exemple, que totes les tendes, qualsevol tenda té un sistema de recollida d'envasos. I aquest sistema és un sistema automatitzat quasi igual de gran que la tenda per a que se recullen els envasos i generar un tiquet que s'ha de gastar en la mateixa tenda o on siga. Clar, això, evidentment, Villarreal per si mateixa pues, poca cosa pot fer ahir. No? O per a que la gent ens entenga, perquè al final parlem de tot París, que no, el sant quan més junt, pues, més miraculós, però bueno, així jo tinc un record un poc llunyà, no? Quan jo anava a una tenda al costat de cara dels meus pares a tornar els cascos i es deixàvem en unes gàbies i allí se quedaven i era el mateix sistema però diguem un poquet més analògic, no? No com el d'Alemanya. Bueno, pues, claro, per implementar això penseu tots els canvis que tindrien que fer no només les tendes, sinó també en els processos de producció, no? O quan venia el llimonero a casa portàvem les Coca-Coles. Bueno, pues, això, evidentment, és un canvi quasi sistèmic, no? I que va molt més enllà d'un municipi. Si és el motiu pel que nosaltres pues, hem decidit votar que no. Crec que és important que les propostes siguin útils i siguin realistes. I bueno, també, com vostès, en aquest cas ja me dirigís més al PSOE, porten tants anys governant aquest poble, pues, també han tingut intentos. No? En el 2015 el mercat central instal·la la primera màquina de reciclatge con incentivos para impulsar el comercio. Pues no ve que de ganar massa bé perquè, vamos, un dia no està la màquina. O en 2022 presumien de que arribava el programa Reciclos d'Ecoembes a Vila-real. Jo no sé quanta gent del poble s'ha enterat de que el programa Reciclos estava a Vila-real. Hi havia unes pegatines als contenidors i poca cosa més. És evident que és important que prenguem mesures per afavorir el reciclatge, per a que la gent es consciència, per a que recicle més, però, des de luego, també és important que se prenguin mesures realistes, que no siguin fum de canya i que al final el resultat final sigui que la gent recicle més, que es gestionen, en definitiva, millor els residus i no que es queden en simples anuncis o promeses que al final no es porten mai a terme. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per explicar vot el PSOE. Don Emilio Vidal té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo m'agradaria insistir o focalitzar en la paraula incentius de la moció que ha fet el regidor Robert, perquè me pareix que este és el centre de la qüestió. Al respecte, pues, tres idees i tal volta un pensament. La primera idea, jo crec, sincerament, estic en desacord amb el que ha dit la regidora Irene Herrero de Vox, crec que en aquests moments Vila-real ha millorat molt la seva neteja, sincerament ho penso. Jo crec que la ciutat està relativament neta des de la perspectiva del FEM. És la meva opinió. Crec que Vila-real recicla bé en quantitat, en procediments i ritmes. Les dades estan ahí. Inclús estem per damunt de la mitja de les nostres ciutats. Per tant, Vila-real recicla bé, el que vol dir que té una certa consciència ambiental suficient, com a mínim suficient. Segona idea. És veritat que la concreció, els matisos, són difícils de gestionar. Per tant, el regidor de Robert parla de que caldria pesar fins i tot del FEM. En fi, si entrem a matisar, si entrem a fer les qüestions concretes, és impossible donar de les circumstàncies de recursos humans i econòmiques de la casa. No? Els dèficits són molt importants. A més, de que, com saben tots els regidors de govern, els d'ara, els que han estat abans, els matisos incrementen exponencialment els problemes de l'administració local. I tres, en la mateixa línia de la segona idea, i subratllant i recolzant el que ha dit la regidora Fajardo, és moment, pel contracte que firmarem l'any 2020 i per pragmatisme i operativitat, seguir profunditzant en el contracte actual. Crec que les coses estan raonablement. I el govern se continua treballant, no? I evidentment des de la regidoria de serveis públics davant, no? És a dir, jo crec que és bon moment també, parlant de reciclatge, dos novetats importants que tindrà la nova taxa de FEM, és a dir, la possibilitat per a que els comerços de Vila-real puguen fer-se una auditoria i en aquesta auditoria reduir l'import de la taxa de FEM que pagaran. Per tant, esta és una bona opció que només té Vila-real. Com també té Vila-real només en aquesta nova taxa de FEM, la possibilitat de la reducció del 95% de l'import de la taxa per a famílies i persones vulnerables o en risc d'exclusió. Per tant, s'estan fent moltes coses, s'està treballant bé des de la meva perspectiva. I finalment, un pensament, no? Que és el que deia. És a dir, ara és el regidor Llorenç, que evidentment en algun moment determinat l'opció de Coembes, l'opció de Reciclos, estava ahí, no? Jo recordo, si me permet l'anècdota personal, que estar en la Generalitat, el port de Dénia o la mateixa Macasa, la Universitat de València, té uns determinats contenedors de FEM, de plàstic, precisament per a incentivar el reciclatge. De manera que és molt senzill. Ho agafa la botella d'aigua que s'està bevent la regidora Gemma, li fa en el mòbil una foto al codi de barres, i després se'n va al contenedor que ella tira el FEM tots els dies i el contenedor de FEM té un codi de barres. I a la regidora Gemma li donen uns punts que quan s'acumulen podrà canviar-los per un patinet elèctric, donar els punts a Creu Roja, Banc d'Aliments, etc. possiblement això seria un pensament per a ficar-ho en determinats llocs. No interferiria en el programa. Sí en determinats llocs que podrien ser d'interès, sobretot pensant en els menudets, en els adolescents, etc. No? És un pensament que evidentment és tan senzill dir-ho com segurament difícil i complicat posar-ho en la pràctica. No? Però en resum, jo diria que Vila-real, des del punt de vista del reciclatge, va bé, sincerament, ho pense, i evidentment sempre estem en procés de millora dia a dia, com acaba d'explicar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Pues passem al punt 6 de l'ordre del dia, que és la moció conjunta del Grup Socialista i Compromís per la defensa d'uns serveis socials públics i de qualitat. Bé, es tenia que votar també la seva ratificació, inclús en l'ordre del dia, per a la mateixa algun vot en contra? Bé, pues queda incorporat i ara sí.
Unanimitat, no?
Unanimitat, sí. I ara sí que com ho tenen plantejat? És una moció conjunta de dos partits, no és el regidor de serveis socials. O sea, l'explicarà el regidor Marín, després ja entrarà a debat o explicarà un vot. Val. Pues té la paraula el regidor don Antonio Marín.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, fins la arribada del Botànic al govern de la Generalitat, el model de serveis socials del PP es basava en privatitzacions i retallades màximes. Què es troba al Botànic? Pues quan arribem es trobem en 45.000 persones amb llista d'espera per reconèixer la dependència. Si parlem de les residències de majors, aquestes es basaven en l'anomenat model Cotino. Per cert, el Tribunal Suprem va condemnar aquest model en l'any 2019. Amb aquests antecedents, el govern del Botànic aprova la llei 3/2019 del 18 de febrer de serveis socials de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei, per fer un resum, situa la persona al centre i té una perspectiva que va des de la prevenció fins a l'atenció especialitzada, enfront al model que tenia abans pues, el Partit Popular, que era un servei social més de caritatius. Tinc això i ja està bé. També el Botànic aprova el Pla Convivint, un pla del que han parlat moltes voltes així, molt important per a Vila-real, unes infraestructures necessàries i, bueno, no anaven concretament pues, infraestructures per a majors dependents, persones amb diversitat funcional i per a col·lectius vulnerables com són la infància i adolescència. També, durant el govern del Botànic, s'aprova el decret de tipologies. Aquest decret estableix les condicions materials i funcionals del personal de centres i de serveis. Varen parlar ja en el seu moment, al igual que varen parlar de la previsió que va fer el govern en quant a l'homologació salarial dels professionals de la concertada. I així van fer una moció al respecte, ja que es varen ficar 38 milions d'euros per a que aquesta homologació se duguera a terme quan arriba el PP de Mazón. El primer que va fer va ser treure aquests diners d'aquesta partida. Per tant, no es va executar. Resumint, des de que entra Amazon els serveis socials ja no són una prioritat, el pla convivint està a l'aire, es disparen les llistes d'espera i de dependència i també hi ha retards importants en les validacions dels expedients. Nosaltres, per situar-nos a nivell local, les últimes dades estem pues demanant a Conselleria que es validen pues molts expedients que nosaltres ja hem fet la tasca i no estan validant. Tenim que actualment més d'un any i mig en valorar la discapacitat i bueno, del contracte programa, que és el contracte per a que s'entenguen els veïns i veïnes que financia la major part de serveis socials municipals, pues, mos ha tocat el gordo. Aquestos Nadals hem estat treballant fins al 31 de desembre i dels 2 milions i algo més que tenien que rebre, pues no els tenim. Conselleria no mos ha donat. Això significa pues, que tenim dues opcions, o bé fer com han fet altres ajuntaments, que ha sigut tancar servicis, com per exemple el CAT, del que vàrem parlar en l'anterior ple, que 90 xiquets i xiquetes, i en titularitat pues, autonòmica, pues, tenim dues opcions, els fem encara nosaltres o directament el tancàvem. En el que suposa pues, 90 famílies de xiquets i xiquetes en un centre com és el que d'atenció tempranenca, és dir, estimulació en xiquets i xiquetes, xicotetes, que si no es fa en aquest moment pues, pot tenir seqüeles, l'han hagut de tancar. Això vol dir també, pues, això a casa, això vol dir també, pues, molts treballadors i treballadores socials que estan supeditats ahí. Així, i és un algo de lo que estic orgullós, pues un govern d'esquerres ha tingut la perspectiva de dir, bueno, això va ser una altra bomba per al pressupost. Tenim incertesa de quan mos farà el contracte del programa, com evident treballant molt i han fet moltes peticions a les direccions generals corresponents, ha sigut infructuós, i nosaltres hem apostat per fer-nos càrrec d'això perquè no podíem deixar la gent al carrer. En este ordre de coses, pues bueno, si ja tenien poc, pues el govern de Mazón, pues més madera, no? El mes passat aproven una llei denominada de simplificació administrativa, que el títol i el que n'hi ha dit poc té que veure, però bàsicament ja el que ens correspon és que ataca frontalment els serveis socials. Obri la porta a la privatització de serveis socials municipals. Les places residencials passen en alguns casos concrets de 75 a 150 persones i la plantilla que atén a aquestes persones de centres majors se redueix un terç. El decret de tipologies que ha dit abans del model del Botànic estava previst que la ràtio d'auxiliar les persones que cuiden els majors fora de 44 auxiliars cada 100 persones. Amb les modificacions del PP queden a 32 per 100 persones. En definitiva, tornem 20 anys enrere a les polítiques del PP de l'any 2005 i les últimes esmenes d'aquesta llei paradoxicament es van aprovar en comissions en plena alerta roja el 29 d'octubre. Per tant, miren, així ja vam tindre la Direcció Territorial d'Innovació que es va volar i no varen dir res, l'oposició. Varen tindre el problema de la residència de Madrigal, l'antiga Sant Llorenç. S'hagueren pogut fer moltes mesures, com vam dir la d'intervindre, no es va fer res, perdó. I ara tenim el contracte programa. Teníem també una qüestió que per mi és important, que era les habitacions d'emergència del centre de discapacitats i la residència, en el qual s'estan dient que té que veure això no es fa per el decret de tipologies que estan modificant. No té res a veure tindre unes habitacions en un decret de tipologies. Pronte farà un any el que tenia que ser immediat i no ho tenim.
Moltes gràcies, senyor regidor.
Moltes gràcies.
Bé, alguna intervenció en el debat d'aquest punt, d'aquesta moció conjunta del grup Compromís i PSOE? Sí. Tomano Robert, pues, té vostè la primera, el primer torn.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per escoltar el senyor Marín, jo volia que la ciutadania pues, coneguera un poc més profundament tota aquesta problemàtica, que és el que se demana i els acords que se demanen en esta moció. Ben sabut que està clar que la Constitució, en el seu artícul 148 i l'Estatut d'Autonomia, en l'article 31, pues, especifica que la competència dels serveis socials són de tots els ajuntaments i per tant estem dins de lo que és la competència funcional que tenim en este poble. Però jo tinc moltes dubtes perquè se fica instar a la Generalitat a retirar la llei simplifica íntegrament o en defecte d'això. És a dir, per què s'utilitza esta doble petició o esta petició alternativa quan fica retirar la part que modifica la llei 3, la llei de serveis socials del 2019, de serveis socials, m'agradaria saber i que se desenvolupi un poc més esta proposició o esta proposta en la qual se fica que o bé íntegrament o bé en defecte d'això. Per què és en defecte? És a dir, quina diferència n'hi hauria entre derogar una llei o en aquest cas especificar exactament en quins punts quan se parla d'evitar la privatització dels serveis socials. M'agradaria que entrarem directament en aquest punt de privatització dels serveis socials, a què és el que se referís, què és el que modificaria esta nova normativa del senyor Mazón, al que vostè fa referència, i que bueno, pues els veïns i veïnes del nostre poble pues, sapien un poc com està funcionant i per què cal evitar aquesta privatització. Quina diferència n'hi hauria? Gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Primer torn, senyor Marín.
Moltes gràcies, senyor Robert, per la pregunta. Bé, bàsicament aquesta llei, el que és una llei molt àmplia, el que ara està de moda dir llei omnibus. Per tant, la llei té coses tan dispars com poder construir hotels prop de la costa o que en els circs puguen haver animals. Això és tota la llei. I el que nosaltres volem que es derrogue, entre altres coses, però bàsicament el que afectaria si a lo local, com diu vostè, és que aquesta llei, com ha dit abans, però especifique més, obri la porta a la privatització de serveis socials municipals. És dir, dona l'opció que s'elimini la gestió directa o preferent de lo que és el servei social municipal, si es poden ser privatitzar i quins serveis se podien privatitzar, per ser concrets. El de promoció d'autonomia personal, el d'atenció a la infància i adolescència, els serveis contra la violència de gènere i el servei de l'atenció a les persones amb discapacitat i acolliment. Per tant, això és el concret que nosaltres volem que es retire, entre altres. Però el que sí té a veure en la seva pregunta és això.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo més que res és perquè els nostres veïns vegiguerem quina diferència hi havia entre el que és l'actuació actual i el que se pretén fer o les possibles modificacions, si això alteraria el que són el compliment i el desenvolupament diari dels serveis socials en el nostre poble per el tema de l'accés a totes les persones. Vostè ha estat parlant també de que pot haver una modificació en el tema de serveis socials en quant a violència de gènere i demés. Hi ha algun tipus d'actuació que vagi en contra d'aquesta normativa concreta?
Últim torn, senyor Marín.
Gràcies, senyor alcalde. A veure, el que estic dient és que tot això va passar una privatització i el que ha dit també en els acords i té vostè a veure és que també demanem que s'actualitzen el que són els diners que es gestionen per al contracte de programa. Ja no que ens arriben, que és el que hauria de passar i no ha passat, sinó que ens ho actualitzen. Quan a vegades tornem diners és perquè la finançació que ens donen és ínfima. Si comptem en un ajuntament com aquest, que vaig a fer un símil i espero que s'entenga, l'any 1986, així n'hi ha un muntó que estan a 60 anys que no van néixer, va haver la catàstrofe de Txernòbil. D'acord? Així va haver un Txernòbil, també un Txernòbil econòmic, el qual té aquest ajuntament asfixiat. Avui en dia encara estan ells xiquets i xiquetes naixent en els quals tenen seqüeles de lo que va passar allí. Així tenim aquests problemes econòmics, el qual, si li estem afegint que no tenim la financiació i tot el que comporta, la qualitat de serveis i el que ens estan ficant aquest ajuntament, cada vegada fa més difícil dur a terme. Per tant, encara que fa uns anys i que pareix que diguem no, és que això ja va ser, les sentències seguissin caent, tenim que pagar, tenim encara un préstec i tot això minva en el que és donar una atenció com toca. Per això demanem en aquest acord també que els diners que venen del contracte del programa, que reitere que no han arribat en guany i són 2 milions d'euros i no saben quan arribaran, d'acord, pues també tinguin aparellat que les partides que ens donen siguin les adequades perquè puguem fer front a tot el que necessitem.
Gràcies, acabat el debat. Passem a votació d'aquest punt d'esta moció conjunta. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
I PSOE?
Sí.
Pues queda aprovada. Explicacions de vot? Vol explicar vot? Don Irene Herrero, de Vox, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, senyor Marín, me dirigisca a vostè perquè és vostè el que l'ha presentat. Tenia així uns punts anotats, però vaig a canviar-los després de lo que vostè ha explicat. Perquè de veritat que me sorprèn que vostè diga que no ha rebut diners quan el mes passat jo li vaig desglossar tot el que s'havia tornat en subvencions que vostès no havien aprofitat. I en portem una per a precs i preguntes que ell la preguntarà el meu company Arxela, que també d'este mes. És a dir, està dient que no ha rebut diners i és que els estan tornant per la mala gestió que s'està fent en aquest ajuntament. L'excusa sempre és que no troben personal adequat o què tal. Bé, volia matisar això, simplement recordar-li que el mes passat li vam traure tot un llistat, no recordo l'import que era, però puc buscar-ho i dur-lo en el pròxim plenari sense cap problema. La llei simplifica, introduís una major flexibilitat en la gestió, evitant duplicitats burocràtiques, facilitant la col·laboració público-privada i garantint la sostenibilitat del sistema. La moció presentada pretén frenar aquestes reformes, mantenint un model rígid en la pràctica que no s'ha demostrat ser ni el més eficient ni el més equitatiu en l'assignació de recursos. Actualment, la Generalitat ha heretat una deuda considerable i l'obligació de sanejar els comptes públics, apostar per una major eficiència en la gestió dels serveis socials, tal com planteja la Llei Simplifica, permetís optimitzar els recursos sense comprometre la qualitat ni el seu accés universal. La moció no està fundamentada en un anàlisi tècnic objectiu de la qualitat i accés als serveis socials, sinó en una crítica política basada en l'oposició ideològica al nou govern autonòmic. Acusar a l'actual Consell d'abandonar a les persones vulnerables és un argument tendenciós que no se sosté en dades objectives. El grup municipal Vox se reafirmarà sempre en el seu compromís en uns serveis socials accessibles, eficients i de qualitat, garantint que arriben a qui realment ho necessita sense comprometre l'equilibri financer de l'administració pública i sense càrregues ideològiques ni despilfarro. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyora regidora. Alguna explicació de vot més? Senyora Ferrer Ester. Ah, perdó, compromís? Un moment. És que no havia vist...
Sí. Una qüestió d'ordre. Entenc sí. Que si és ponent de la moció, com hem fet sempre, els 5 minuts ens els repartíem els grups que la proposàvem. Entenc que no tindrien ara torn d'explicació de vot, sempre ho hem fet d'aquesta manera. No sé.
Bueno, hi ha una pràctica de tradició que s'aixina realment, però bueno... Pareix que si vol intervindre són dos grups, podia haver entrat a debat perfectament i haver intervingut, vull dir, ara tinc molt més temps, doncs des del principi de proporcionalitat jo crec que si vol intervindre jo li donaré la paraula, no? Sí?
Seré molt
breu. I en un altre cas igual, jo tampoc vaig a tractar a tres diferents. O
sigui, seré molt breu i...
Pues no se preocupe, jo crec que sí, han tingut una tradició que si han sigut ponent així han repartit o el que sigui, però ho han fet avui així. Si haguera volgut vostè entrar a debat, haguera pogut entrar perfectament, perquè també té dret, i hagueren segut 3 més 3, 9 minuts. O sigui, que vull dir jo que té 3 minuts, jo crec que no. I en un altre cas ho farem igual, si consideren. Vinga, pues té la paraula.
Seré molt breu. Simplement agrair-li al senyor Marín les especificacions que ha fet sobre aquesta llei i de per què se demana la derogació de la Llei Simplifica. I també aclarir-li a la senyora Irene que aquesta llei que s'anomena de simplificació administrativa, té una intencionalitat molt bona i, efectivament, com vostè ha explicat, és una simplificació de tràmits per augmentar l'eficiència, la inversió i l'activitat productiva. Però, per altra banda, es retalla no solament la part burocràtica, sinó també la part econòmica. I ahí és on ve el problema derivat de la retallada econòmica, i és que ofega als usuaris i a totes les seues famílies. I per això els demanem bàsicament la derogació, entre altres coses. Era un aclariment. I des de Compromís nosaltres sempre hem defensat que els serveis socials siguin universals, sempre, i no com per a la dreta, que bàsicament ha sigut part del seu discurs polític, on les persones passen a ser subvencions públiques per a empreses privades. Jo tinc més explicació, però si voleu que siga breu, crec que...
Té 3 minuts, vostè.
Sí,
queden 2 minuts. O sea que...
Jo vull dir també que els serveis socials per a nosaltres són la quarta pota de l'estat de benestar, juntament amb la sanitat, les pensions i l'educació, que normalment solen ser deficitàries, per altra banda. Què busquen? La igualtat entre les persones que tenen menys poder, menys capacitat adquisitiva. I que això no pot mai ser un negoci lucratiu. Hem de fer que totes les persones i totes les administracions es coordinen per a poder dur a terme que aquesta quarta pota del benestar social, que és benefici per a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, no destruïsquen la empatia i tots aquests discursos polítics, els discursos polítics que de cap manera han de ser més importants que les persones a les quals hem de donar sempre suport, sobretot aquelles més poc afavorides, aquelles desafavorides. Ja està, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyora regidora, per explicar vot. Té la paraula per al Partit Popular, regidora Gemma Ferreres.
Sí, moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Miren, vostès tenen la costum de presentar-se sempre com els únics defensors de serveis socials, però el que sí que són experts en parlar molt i fer poc quan governen. Què va fer el govern del Botànic que vostès han, així, han dit com el millor govern en serveis socials? Doncs pues mira, els ho diré. Reduir un 5% les places públiques, augmentar quasi en 3.000 les places privades, generant un dèficit de 25.000 places residencials, 3.000 a l'any. No van crear ni una sola plaça pública i van deixar un deute milionari que en aquests moments ha tingut que pagar el Partit Popular. En només dos anys s'han pagat 215 milions d'euros del seu deute, que es diu Prompte. Eixes són les dades de la caòtica gestió del Botànic, del PSOE i Compromís. L'actual Consell del Canvi aposta per un servei individualitzat, millorant les ràtios de personal. Les xifres que jo tinc disten molt de les de vostè. En l'any 2022 es van licitar en una ràtio de 40 professionals per cada 100 usuaris. Les licitacions que està preparant el Consell, que seran pel 2026, són de 45 a 50 professionals per cada 100 usuaris. La Conselleria de Serveis Socials està treballant ja en noves licitacions i contractes, per exemple, en centres de majors, que es publicaran ja durant el primer trimestre d'aquest any. A més, ja s'han publicat licitacions per a la gestió de centres dona, aprovats en el Consell del 23 de desembre, en només un mes. A més, s'està finalitzant el decret de tipologies per recollir en eixa norma les consideracions dels agents implicats, més de 1.700 aportacions. I tenen també vostès l'atreviment de parlar en aquest moment de la moció del contracte programa. S'ha dit així que per a la quantitat ínfima que dona la Generalitat Valenciana, pues això. I jo vaig a dir-li, recordar-li i li apunta a la senyora Herrero que el que se va dir era que havien tornat 650.000 euros dels més de 2 milions que la Generalitat Valenciana va donar a Vila-real per als programes de serveis socials. Vostès, que han sigut incapaços de gestionar, diuen que més de 2 milions d'euros és una quantitat ínfima i ne tornen 650.000. Expliqueu a la ciutadania. Ara, en 2024, quan se'n tornaran? Podríem dir-ho així ja, avui i així ja ho sabem, i sabem com és la seva magnífica gestió en serveis socials. I en això del contracte programa han gastat vostès una de les tàctiques que més sap el Partit Socialista, la mentira i la confusió. De la mateixa manera que han dit que no hi haurà fons de cooperació per part de la Diputació, algo que vostès saben que és incert. I això és el que passarà també en el contracte programa. Vostès saben quan se va aprovar el contracte programa en el 2021, quan vostès governaven? En juliol. Ara, el que canvia és que en desembre del 2024 la Generalitat Valenciana ja va confirmar a través de l'òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa que s'està articulant el nou contracte programa, del programa del 2025 a 2028. I vostès tenen un informe acreditatiu de la previsió mínima que ingressaran en l'exercici del 2025. Una altra mentira, perquè vostè ha dit així que no tenen ni idea de lo que van a rebre. I saben també que és independent la data en la que s'aprove, perquè quan s'aprove vostès rebran en efectes econòmics des de l'1 de gener del 2025. Per tant, no hi ha cap dubte que es manté el contracte programa. Del que sí que tenim dubte és de quants diners vostès tornaran quan acabi l'any. Això ja ho veurem, ja ens ho indicaran. Però serà la prova de la incapacitat de la seva gestió. Així que el que tenen que fer és deixar de ficar pals i deixar la pancarta i treballar perquè els serveis socials de Vila-real, de la nostra comunitat, vagin millorant dia a dia després del caòtic estat que vostès van deixar quan se'n va anar el govern Botànic. Gràcies.
Gràcies. Gràcies a vostè, senyora regidora. Bueno, anem a veure.
Bé, Vicent Natxer, buenas, hem estat sentint el que han sigut aquestes mocions presentades des de principi del ple. Què t'ha paregut?
Pues que tenim un consistori molt car, perquè en tot el que tota aquesta gent cobra, realment, me pareix patètic que estiguin discutint aquestes coses, quan a Vila-real li fan falta coses molt més importants que podem entrar en detall a discutir-les, però el que està clar és que el consistori, per les nòmines que cobren, resulta caríssim este consistori. Uh-huh. Això és una vergonya pel poble, una vergonya que si fóram gratis, a lo millor treballarien una miqueta més.
Uh-huh. Quines coses t'han llamat l'atenció, Vicent?
m'han llamat l'atenció els descontenedors de reciclatge. El reciclatge, me pareix, n'hi ha molta gent major que no pot alçar ni la tapa del contenedor que n'hi ha de basura. Entonces, estan així parlant de contenedors intel·ligents, de parlant de la ciència, parlant de que els àngels vuelan a gusto de todos, però la verdad dicha és que con uno de cartón, uno de vidrio y el de la materia orgánica bien puestos, buena cantidad, bien organizados y con una buena recogida, porque a veces también parece ser que lo recogen de aquellas maneras, no hay control de las recogidas y que haya cantidad para que la gente pueda cómodamente echarlos en sus respectivos recipientes, pero que sean cómodos para la gente mayor, no que los dejen al suelo. Hay mucho, tú no las pasas y los ves, sí, en el suelo, pues uh-huh. Entonces, ¿qué están hablando aquí? ¿Del sexo de los ángeles? Dígame, o sea, el sexo de los ángeles, poniendo pues este tipo de emociones chorra, porque son emociones chorra. El Villarreal necesita otro tipo de por ejemplo, los pasos de cebra. Yo he escuchado que no he escuchado decir, oiga, que todos los pasos de cebra están todos mal pintados y hay un peligro de realmente de accidente. ¿Eso no será más importante que otras cosas? ¿O una inversión para hacerlo bien? Que, por ejemplo, este señor de arreglar la torre no sé qué. Bueno, primero paso uno, después el dos y después tres. Eso es lo que opino. Pero entraremos en más detalle sobre todo esto. Pero queda claro que el tema de los contenedores, eso es promociones chorra. Y luego, la limpieza en Villarreal es patética. No, no sé quién lo ha dicho, un concejal ahí que dice que Villarreal recicla bien.
Sí,
pues no,
Emilio Biol.
Pues no recicla bien, señor Albiol, pues no recicla bien. Y Villarreal no está nada limpio, está muy
Emilio,
sucio.
Emilio Biol ha tenido tres ideas y un pensamiento y ha terminado diciendo que Villarreal va bien.
Pues esos pensamientos nos cuestan muy caros a los villarrealenses. Nos cuestan muy caros. A lo mejor tendría que ser sustituido por uno que no se haga más caro, que gane más, pero que sea más efectivo.
Ahora está hablando el alcalde, no sé qué está diciendo, a ver, igual está enfrascado en algo.
¿Por qué Villarreal en estos moments encara no hem presentat un pressupost, no tenim un pressupost? S'ha fet així un discurs de lo que hem tornat i hem deixat de tornar. Anem a veure, sí, teníem un contracte programa que no deixava d'estar el 1 de gener en vigor i podíem consignar en el nostre pressupost i per tant no ficar aquests diners de recursos ordinaris, dels impostos de la gent de Villarreal, perquè el govern del Botànic sí que molt garantitzava en un contracte serio i firmat que a la interventora municipal o l'interventor li servien i ara aquesta informació, aquesta pel·lícula que s'està enviant està alterant a tots els alcaldes, inclús del PP, que estan preocupats. El que passa que com el seu partit és el que aplaudís inclús aquells que fan les maleses que fan, perquè això ja és indignant, ¿vale? I que el Partit Popular de Villarreal d'Amunt aplaudisca, no només a Amazon, que ja ho hem vist en mil ocasions, sinó aplaudisca també que el seu poble en aquests moments, a l'hora de fer el pressupost de l'any que ve, en la que té damunt del carro de pedres que diu el senyor Robert Abegaes, del tema de l'urbanisme, de les sentències, de la malesa i de la quiebra a punt que han deixat esta ciutat estos senyors del Partit Popular governant i el seu partit, que ara nosaltres tinguem que veure d'on traiem 3 milions d'euros perquè la interventora municipal, en lo que vostès estan prometent, no se creu res perquè vol datos reals i ni la cooperació municipal de la Diputació mos deixa ficar aquests diners, perquè per més que la paraula del Partit Popular, la paraula del Partit Popular, on està la paraula del Partit Popular? O sigui, la paraula del Partit Popular no valen en un estat de dret, els compromisos electorals no valen en un estat de dret, en un estat de dret n'hi ha habilitats nacionals, secretaris, interventors, que o els arriba el document formal com a que tindrem un ingrés de 411.000 euros del Fondo de Cooperació o no el poden ficar en el pressupost gastant-lo en altres històries. Aquells que l'han ficat i els han deixat tirats des de la Diputació de Castelló, ara els interventors estan obligant-los a fer de crèdits de no disponibilitat i barran aquests diners. Un caos en la gestió, un caos. I me diu lo que tornem o deixem de tornar. Si no som capaços d'executar els dels 2 milions i pico per circumstàncies distintes, tornem algo de diners. Vostè va veure el dato l'altre dia de la Unió Europea i del Ministeri d'Hisenda i de l'AIREF, de lo que ha tornat el govern i se que defèn Vox en este poble ara i que és la portaveu del Partit Popular de tots els fons europeus que no ha executat. Un escàndal, i si ja la setmana passada, perquè Mazón s'ha dedicat a una altra cosa des de que va arribar. Vox i PP en esta comunitat s'han dedicat a una altra cosa fins que va arribar. Una altra qüestió és l'octubre passat la Dana, este drama, que s'han tingut que dedicar a això. Però antes de la Dana, antes, el caos ja estava ahí. El caos ha sigut brutal i això és una manera de conceptuar, evidentment, la manera que entens en el carrer. En definitiva, lo lamentable, este debat era un debat de la llei en general, que mos dura molta cola, evidentment, i que és un drama en tots els nivells. Però al final el que Amazon ha dissat en esta ciutat és que avui per avui no sabem d'on traure 3 milions d'euros i es tindrem que llevar d'altres coses.
Vicent, per lo que parlava l'alcalde,
Anem a veure, los plenos estos yo no sé si son para el pueblo o para que todo el mundo se exponga a sus mítines políticos, porque estos son mítines políticos, no son cosas buenas para el pueblo. Yo no creo que el alcalde tenga absolutamente nada de razón. Mazón, ya lo dijimos aquí, para mí fue un acto de cobardía totalmente, pero la realidad y los culpables son los socialistas, que viendo cómo los valencianos se estaban ahogando, que se estaban muriendo, no actuar en el minuto uno mandando todo lo que tenían que mandar haciendo la llamada de emergencia. Esto es vergonzoso, que un señor alcalde esté defendiendo lo indefendible. Mazón tendrá toda la culpa del mundo, pero los que gobiernan aún la tienen más, porque somos todos españoles, absolutamente todos españoles. En cuanto al tema de los reciclaje, aquí hay una cosa que tengo que también muy clara. También el del compromiso dijo que hay que educar. Sí, hay que educar a la gente. Pues hay que educar a la gente desde la escuela. Pero la docencia ya tendría que tener una asignatura aquí en Villarreal que podría ser pionera. Eso sería una buena idea para decir que la gente, los niños, que ya empiecen a tener conciencia del reciclaje. Pero desde las escuelas, que la docencia cobra para enseñar y puede enseñar también a reciclar. Es un pequeño ejemplo que pongo, no que nos cueste dinero también enseñar, porque al final todos son gastos. Pero lo del alcalde y lo de Mazón es impresentable.
Sí, no, pero el alcalde lo que puntualizaba es en esas ayudas de 2 milions d'euros no va a poder ejecutar y le van a tornar 650.000, y que el señor Mazón también ha tornado. Lo que estaba hablando abans de la danza, de la dana, y lo que día era que seguís dient-lo. A veure, Puigdemeu, Txelo.
Tres, una retallada brutal, tenint a la directora general del Labora d'este poble, del seu partit, de les que aplaudís Amazon i se reuneixen ahí tot el dia, i que isquen vostès a aplaudir, que on teníem 10 persones o 11 que podien tindre oportunitats laborals joves d'este poble, tenim 3. I es pareix que això és una clara aposta del Partit Popular i del senyor Amazon per l'empleo en este poble. Des de luego, saben vostès lo que votaran si el dia de demà es deixen governar això. La portaveu del PP, la portaveu de Vox d'ací, del govern de València ara, amagats, perquè ara, clar, farien el ridícul si entraren a travegar el govern, i com l'objectiu és Espanya, no és un altre, el govern d'Espanya, doncs evidentment tenen que fer estratègia. Però, senyores, és lo mismo, no? És lamentable, agraïs la moció als dos grups, perquè a mi el que me preocupa, només m'he parat, podria, no vaig entrar jo així, ja ho han explicat perfectament, el drama que crea en l'atenció a les persones i a la inclusió. Però per Vila-real, que quede molt claret, aquest canvi de tendència, aquest caos generat per el senyor Mazón i el Partit Popular, van a suposar més de quasi 3 milions d'euros que anem a veure com traiem entre el contracte programa i el Fons de Cooperació del...
Vicent, està parlant d'aixòs 2 milions d'euros que no vindran. El que volen és derogar i sa llei simplifica, perquè diu l'alcalde de la ciutat que el que passarà és que el seu fi és privatitzar els serveis públics.
No crec,
o serveis socials.
No, crec que siga serveis socials. No.
Que se tindrà que fer càrrec l'Ajuntament d'aixòs, diu, 2 milions més... bueno, ell parla vora 3 milions, però en realitat, Generalitat, el que no s'ha compromès encara és en donar-nos aquests 2 milions d'euros.
Pues la veritat és que tindria que donar-nos aquests 2 milions d'euros, perquè ens fan falta aquests 2 milions. El que a mi me molesta és que se parle de tintes polítics. O sea, així lo verdadera important és que ens donen els 2 milions d'euros.
Sí,
això és lo verdaderament important. En este cas... Però no tot la culpa al Partit Popular o el senyor Mazón. La culpa la tenen absolutament tots. Però lo important és que d'una manera o altra hi ha que fer que vinguin aquests diners així.
Contra la ciutadania. Per explicar-la, té la paraula el portavoz del Partit Popular, don Adrián Casabó.
Sí. No va dir, sí. Ja va. Bé, sí, però el passa que el tenim un poquet lluny. No, ja no dona més. Vinga. Bé, jo no vaig a parlar de guerres entre partits ni de guerres dins del mateix govern, això ja tenen vostès prou, i anem a intentar ficar una miqueta de llum a tanta foscor.
Jo crec que la transparència, que és el que ens ocupa en aquesta moció, i l'accés a la informació pública haurien de ser eixos fonamentals en tota acció política, i no només perquè ho haurien de ser, sinó perquè la llei 19/2013 així ho diu també. Les polítiques de transparència, precisament les que vostès no han aplicat en aquests últims anys, tenen com a objectiu principal dotar a la ciutadania d'una informació contrastada, veraç, clara, que permeta tindre un criteri propi, poder fugir.
En este caso, Adrián Casabó, el portavoz del Partido Popular, lo que va explicar es esa moció que presenta per abogar a la transparència, que tots els veïns i veïnes sàpiguen que se gasten els diners de l'Ajuntament, portar els comptes ben clars. Recordem que en la coalició de govern se crea una regidoria que porta Santi Cortells, que es diu Regidoria de Transparència, i ells volen que siga així. Escoltem, Adrián Casabó.
La societat. Si mirem el portal de transparència de l'Ajuntament de Vila-real, en alguns casos el reconec que és totalment transparent. Tan transparent que no trobem cap informació. Per exemple, en l'àrea econòmica. Ni el cost efectiu dels serveis, ni la inversió per habitant, ni dades sobre el compliment i qualitat dels serveis, ni els ingressos per habitant, ni cap informació sobre les campanyes de publicitat institucional. Zero. Totalment transparent. Ens trobem això. No tiene ninguna publicació. Tampoc l'estat d'execució del pressupost, del qual estan vostès obligats a publicar-lo de manera trimestral, trobem que l'última actualització és d'agost de 2023. L'última modificació pressupostària que vostès han publicat, de maig de 2022. L'última documentació publicada sobre informació mediambiental i urbanística, d'abril del 22. I podríem així continuar en més exemples. Són molts els entrebancs que trobem els regidors de l'oposició a l'hora d'accedir a informació que haurien de conèixer per a poder portar d'una manera correcta una de les principals tasques que tenim encomanada per la ciutadania, que no és altra que la de fiscalitzar l'acció de govern. Miren, a dia d'avui, peticions registrades d'informació sense contestar, li posaré només alguns exemples, una pregunta dirigida al regidor d'Esport sobre les dades de la piscina Aigua Salut i la reorganització d'activitats després del seu tancament sense contestar des de juliol, 7 mesos. Pregunta dirigida a la regidora de contractació sobre uns estudis de mercat comparant preus d'alguns serveis entre diferents proveïdors sense contestar des d'agost, 6 mesos. Pregunta dirigida al regidor de mobilitat sobre la pèrdua d'una subvenció del Ministeri per al transport urbà sense contestar des de principis de desembre, quasi 2 mesos. I tenim un altre exemple molt clar sobre la poca facilitat en oferir informació, que és l'estat d'execució del pressupost de 2024. Es van sol·licitar aquesta informació en el ple ordinari del 28 de novembre, en la Comissió Informativa de Comptes del 3 de desembre, en la reunió amb la regidora d'Hisenda i portaveu del govern el 10 de desembre, ahir s'estava enviant el correu, en la Comissió Informativa de Comptes del 12 de desembre, en el ple ordinari del 19 de desembre i també en diferents juntes de portaveus. I el pitjor de tot és que no se'ns ha facilitat aquesta informació a la qual tenim dret, sinó que a més han mentit, inclús en sessió plenària, assegurant la regidora d'Hisenda que aquesta informació s'havia entregat als grups de l'oposició. Ni l'han entregat ni encara han demanat disculpes per mentir de manera descarada. Mentre la regidora d'Hisenda assegurava que havia entregat la documentació a l'oposició, la portaveu del govern explicava en un mitjà de comunicació que els membres del govern estaven mirant quina documentació es facilitaven i quina no. O sigui, aquí jo els demano que, ja que van a mentir, almenys coordinen vostès la mentira i posen d'acord a l'hora d'executar-la. I és que en això de la transparència, de veritat, almenys la gent de Compromís, jo pensava que s'ho creien. De fet, si agarren el seu acord de govern, és el primer punt, entesa per la transparència. No vaig a parar-me a llegir, que si no em quedaré sense temps, tot el que vostès detallaven ahir que anaven a fer. Mire, jo no dubte, de veritat, senyor Cortells, vostè com a responsable de transparència, no dubte de la seva bona voluntat i de les ganes que puga tindre d'avançar en esta matèria. Ara, tinc certs dubtes de que això s'ho creguen també els que ara són els seus socis de govern. Jo confie que siguin capaços de posar llum a tanta foscor. Per això, demanem en aquesta proposta que s'encarregui l'àrea que vostè dirigís de fer un seguiment de les peticions d'informació que registrem des de l'oposició perquè siguin contestades en temps i forma, perquè podríem entrar també a de quina manera se contesten i ses peticions. També li preguem que vele perquè el portal de transparència s'actualitze de manera contínua i que la ciutadania, d'una manera àgil i visual,
puga seguir els compliments dels acords als que vostès arriben o en què es gasta el govern municipal els diners que recull via els seus impostos. I que tots aquests apartats que abans li he comentat deixen de ser transparents perquè no tinguin cap informació, sinó que siguin realment transparents perquè compartissin de manera pública aquesta informació. Té la mà estesa del nostre grup per a col·laborar en aquest sentit i per això li oferim treballar també en aquesta comissió tècnica de transparència que li hem proposat en aquesta moció. I acabe demanant a la resta de grups el seu suport perquè aquesta proposta és aprovada i que l'Ajuntament de Vila-real avance de veritat en matèria de transparència i de rendició de comptes a la ciutadania. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Explicació de vot? Pues passem a votació. Regidor no escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
No.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
No.
Queda desestimada. Passem a les explicacions de vot. Qui vol explicar vot? Senyor Robert, no ha escrit, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Mira, és que esta, més que una moció, és una queixa en forma, és una reclamació des de ja fa molt de temps i és una apertura a la ciutadania de la situació actual en la que està el portal de transparència. Veuran, perquè els veïns mos entenguem, el portal de transparència és una, entrant dins del que és la pàgina web de l'Ajuntament, és una zona en la qual se deurien de ficar a l'abast de tots els ciutadans tota la informació possible respecte de lo que està passant en l'Ajuntament. I que això no, honradament no està funcionant. No està funcionant, no funciona i la veritat és que hi ha que tindre una miqueta de consideració en els nostres veïns en aquestes circumstàncies. N'hi ha una sèrie d'indicadors en els quals se tindria que fer força en el que és la transparència activa de la informació. La pàgina web està totalment incompleta, però té que tindre una relació directa amb els ciutadans i amb la societat i que això el que faig és promoure la participació de la ciutadania. I això, òbviament, no se pot fer avui en dia. La transparència econòmica i financera és engorrosa. Jo entenc que, efectivament, hi ha molts veïns que no poden entendre-ho, però sí que se fica directament al portal de transparència. Seria una forma de que els veïns que ho poden entendre pues, puguen accedir ahí i puguen mirar exactament com està funcionant a nivell d'agenda, a nivell de, diguem, econòmic, financer, tot el que és l'Ajuntament, què és el que se fa, què és el que se pot fer i què és el que se farà. Transparència en les contratacions és molt important també, en els convenis, en les subvencions i sobretot en els costs dels serveis, perquè la ciutadania pugui saber exactament quant costen els serveis i per què no se fan determinats serveis i determinats sí. És a dir, quina forma té l'Ajuntament, en aquest cas el govern, de poder prioritzar uns costs dels servicis respecte a uns altres. Jo volguera que la transparència pues, fora també hasta inclús en l'àmbit de l'urbanisme, de les obres públiques, del mig ambient, de lo que ha parlat anteriorment i que ha quedat pues, un poc en l'aire. No? I sobretot, i és lo que estava, i és lo que agraïs al senyor Casabó, és el tema de la informació. És a dir, els nostres veïns no tenen una informació adequada, no tenen una informació diària de lo que està passant en l'Ajuntament i tenim formes de fer-ho, és a dir, si és que tenim el material, tenim els recursos i tenim a la gent adequada perquè puga funcionar, perquè no està funcionant aquesta regidoria de transparència i fa molt de temps que jo estic denunciant aquesta situació, és a dir, la gent necessita saber i necessita saber les coses tal conforme són i seria la veritat un pas molt important a nivell d'innovació, a nivell d'informació i sobretot de formació dels nostres veïns de dir, bueno, què és el que està passant així o què és el que se comenta, perquè bulos n'hi ha molts, però després la realitat és el que apareix en el portal. Així davant tenim una pantalla molt gran perquè puga funcionar això, donar informació complida als veïns, que se puga llegir la gent tranquil·lament què és el que està passant en aquest Ajuntament i per què passa, sobretot per què passa. És a dir, no és una crítica, sinó és una crida d'atenció per part d'aquest regidor, dir
efectivament, fa falta que aquest portal de transparència s'implemente, se desenvolupi i actue realment en benefici dels nostres veïns. I això, diguem, és la voluntat d'aquest regidor. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor, per explicar vot. Vox, senyor Archela, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres considerem que la gestió pública deu regir-se en els principis de claritat, accessibilitat i control ciutadà. Un dels pilars fonamentals d'una democràcia forta és el govern obert, que permet que els ciutadans puguin conèixer en detall com es gestionen els seus diners i les decisions que afecten a la seva vida quotidiana. Actualment, en l'Ajuntament de Vila-real observem deficiències en l'accessibilitat i actualitzacions del portal de transparència, el que dificulta que els veïns puguin exercir el seu dret a la informació de forma eficaç i senzilla. En Vox Vila-real defensem l'eficàcia en la gestió pública i creiem que la transparència és una ferramenta fonamental per evitar l'opacitat i el clientelisme polític. No podem permetre que els ciutadans de Vila-real tinguin dificultats per accedir a la informació essencial sobre el nostre Ajuntament. Per tot això, considerem que aquesta moció no sol respon a una necessitat evident, sinó que és una mesura de sentit comú per enfortir la confiança dels nostres veïns en les seues institucions. En conseqüència, des del nostre grup, demanem que l'equip de govern complisca en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor, per explicar vot. Compromís de la paraula al regidor Santi Cortés.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Tenia un professor que sempre ens deia que la llengua és una assignatura en la qual mai ningú es gradua, perquè ningú s'aprèn el diccionari de memòria. En aquest sentit, pense que la transparència és una assignatura semblant a la llengua. Sempre es podria ser més transparent del que s'és. La paraula té tres parts. Trans, que és el prefix, qualitat de qui pot aparèixer d'un costat a l'altre. Parens, que ve de parere, que vol dir aparèixer, és a dir, estar present. I el sufix, que és NT, el que fa l'acció, i hi ha la qualitat dels valors que representa el que es proposa en esta moció. Com vostè sap, li vaig fer arribar, malgrat que la moció es va presentar només fa dos dies, un informe tècnic que es va preparar en un temps rècord, la qual cosa he d'agrair també als tècnics de l'àmbit de la transparència. Normalment tenen 10 dies, però en un parell de dies es va desenvolupar este informe que li van fer arribar, en el que s'expliquen algunes coses, sobretot la confusió que hi ha entre el web de l'Ajuntament i l'anomenat portal o tauler de transparència. És veritat que en el web de l'Ajuntament hi ha coses que no estan actualitzades, que sí que ho estan en el tauler de transparència. I per tant és veritat que aquestes dues coses han de convergir, és a dir, o una hauria de deixar d'existir o simplement en el home directament de la pàgina web podria aparèixer este tauler en el qual algunes de les coses que es demanen així sí que estan. El problema per a mi està potser en l'accessibilitat i la comprensió de com arribar a aquestes dades que malgrat estar penjades fins i tot alguns regidors de l'oposició i podria dir que fins i tot del govern els costa arribar a d'elles. No? En aquest sentit explica així l'informe que li van fer arribar que per exemple el primer punt, el de fer un control i seguiment de les peticions d'informació registrades, doncs bé, ahir agafa la seva mà estesa en el sentit que el control, si he de ser jo l'interlocutor, estic a la seva disposició en cada moment, el meu mòbil està a la seva disposició en cada moment. Les reunions, comissions tècniques potser és un desplegament de mitjà extraordinari que pensem que no cal, d'ahir el sentit del nostre vot. Però si s'ha de reunir amb mi en el moment que considere perquè alguna cosa no se li està contestant, doncs estic també a la seva disposició. Tinga també vostè en compte que quan l'informe o la informació que es demana pertany a un departament concret, això no pot obligar la regidoria de transparència que ens ho donen ipso facto. El que sí que podem fer és mediar. Aleshores, en aquest sentit, si vostè necessita la intervenció i el treball de la regidoria, en concret del meu treball personal, doncs insistís que estigui a la seva disposició. El tercer punt parla dels acords de govern i dels plens, que sí que estan en el portal de transparència. Ha hagut algunes dificultats les darreres setmanes per una jubilació que es va produir els últims mesos, que ja s'ha suplit i que, per tant, en breu tot això estarà al dia, però sí que es venia publicant, però no es publicava al web, però sí que es publicava al tauler. Aleshores, perquè tinguin en compte aquest punt, a través de l'índex del web sí que es pot arribar al tauler. Vull dir, simplement és una qüestió, pot ser d'ordenació. L'Ajuntament de Vila-real publicarà en la web municipal els convenis que firma amb associacions. Segons l'informe que li he fet arribar, sí que es publiquen, sí que estan publicats, però en les últimes setmanes hem tingut aquesta dificultat que ha provocat que els últims, els de l'any passat, doncs estiguin encara en tràmit. En qualsevol cas, li hem fet arribar doncs, unes captures de pantalla de com accedir a tota aquesta informació. En el moment que vostès com a grups de l'oposició detecten que alguna informació no està disponible, els agrairé que m'ho comuniquen per a la màxima celeritat doncs, poder subsanar-ho o donar-li les explicacions que pertoque. De veritat, per a nosaltres, ja no com a partit, com a nou govern que es desprèn de l'acord de la llum de Tol, ens hem donat aquest primer punt del decàleg, que realment creiem que és necessari, i en aquest camí estem. Sabem que la perfecció és difícil, com deia el meu professor, que és una assignatura en la que ningú mai es gradua, però si vostè m'estén la mà, doncs tindrem en compte totes les peticions que vostè fa i les millorarem a la major brevetat possible. Per això estem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Explica vot del grup socialista, senyora Vicens.
Gràcies, senyor alcalde.
Vicent, acaba de parlar el regidor que és el que s'ocupa d'este portal o tauler de transparència i també de la web.
Bé, el regidor té raó, un portal de transparència és molt important per a la ciutadania, indiscutiblement, estic totalment d'acord amb ell, però no estic d'acord en els procediments de forma. Què vol dir? Tots els partits quan arriben, se harten de dir que tenen que fer una auditoria a l'Ajuntament de Vila-real. Perfecte. Primer fem una auditoria, perquè al fi i al cap l'Ajuntament és com una empresa.
Sí, sí.
És com una empresa, i entonces se fa una auditoria. Entonces se diu, així s'obren tants funcionaris que no funcionen, així s'obren tants assessors que no assessoren, i així s'obren tants polítics que cobren molt però no fan res. Entonces, i tot el que conlleva un ajuntament, que és una empresa, repito, un ajuntament és com una empresa privada, exactament igual, tal qual, i el que lo paga el pueblo, perquè l'ajuntament és la casa del pueblo. Dicho esto, després de que se hace toda esta auditoria, perfectamente se hace un portal de transparencia bien hecho para que la ciudadanía y el pueblo vea los resultados, soluciones, gastos, todo eso es ahí donde viene. No quiero una clase de literatura, no se preocupe, yo no necesito clases, yo hice la EGB, no se enseñaba muy bien, no necesito clases de literatura, necesito clases de resultados. Y un portal de transparencia se hace después de, no antes de. Por lo tanto, ¿dónde está la auditoría? Todos dicen que la han hecho, pero nadie la hace, desde que yo recuerde. Y dicho esto, después de las reestructuraciones de gastos y todo lo demás, como seguramente habrá que quitar muchas cosas, todo ese dinero se puede destinar perfectamente a servicios sociales, que es donde hacen falta, y mucho más cosas. Por ejemplo, yo solamente voy a poner y voy a dejar una anécdota. Ahí en la Bóvila, por ejemplo, sí. Hay un parking que aparca todo el mundo y cuando llega una persona con un hombre mayor no puede aparcar. No puede aparcar porque hay muchísimos coches que nadie le mete mano a eso, pero el viejito no puede llegar. No puede llegar. Vas allí, dejas a tu viejito y no puedes llegar porque no puedes donde aparcar. Cuando la mayoría de esos coches no están ni siquiera en el tema de la Bóvila. Algunos están de correos. Entonces, Dicho todo esto, mire si hay servicios sociales que poder arreglar con el dinero y el despilfarro que ha tenido todo este ayuntamiento durante larguísimos años, de todos los partidos, empezando por esta plaza, terminando por la estación de Renfe y muchísimas cosas que podríamos hablar. Por lo tanto, muy bien. Perfecto, me parece perfecto el portal de transparencia, pero antes del portal de transparencia se necesita una auditoría general del Ayuntamiento de Villarreal. A partir de ahí, pongámonos a trabajar.
Pues sé que tienes un poquito de prisa, nos vamos a poner seguir con el pleno. Vicente Nacher, gracias por haber estado aquí.
Inclús arribava a amenaçar a mitjans de comunicació locals per a que no entraren i sobretot per a que no gravaren els meus companys i companyes de l'oposició, que en aquell moment estaven en l'oposició. Se'n tenien que anar a altres municipis a contar quina era la realitat del que passava en este plenari. Sinó que, per favor, no vinguen a donar lliçons de transparència quan vostès n'han tingut molt poqueta en estos anys, en els anys en els que governaven en aquest ajuntament. I per sort va arribar en el 2011 un quadripartit que va canviar les coses i va fer més transparent aquest ajuntament. I ara, en el pacte de la llum de tol, continuarem garantint la transparència perquè així ho vam establir en el decàleg de govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bé, doncs, bueno, en resumen és molt millorable. Jo sé que el regidor, també quan va entrar i va replegar la seva responsabilitat, doncs, gestionava un pressupost en el que no teníem creat ni siquiera la partida i totes aquestes coses. Enguany pues, se podrà treballar millor. Segona, n'hi ha moltes més coses que queda molt clar de lo que vostès denuncien permanentment per intentar crear una imatge així de que no informem de res i tal. A lo millor n'hi ha que simplificar-ho, evidentment, com s'ha dit, i n'hi ha que millorar-lo. I tercera, jo sé que se van ofendre en això i ho espere, però bueno, evidentment pues, res és casualitat. Vostè ja ens ha donat lliçons de que n'hi ha que fer coses. Almenys coordineu les mentides. Jo sé que a vostès es ensenyen això al Partit Popular. Jo sé que són especialistes. Jo sé que no li importa que se coordinen les mentides perquè és de lo que viu últimament de forma permanent, aplaudint a mentirosos de forma permanent. Però independentment d'això, que curiós que això aparega quan el grup socialista de la Diputació ha tingut que anar al juzgat de Castelló perquè li contesten en la Diputació a un montó de preguntes que ho hem demanat en els plenaris de la Diputació de forma permanent i no ens han contestat en un any i que finalment, quan hem presentat una demanda al juzgat i el juzgat ha requerit a la Diputació li ha presentat la demanda, ens van obrir tots els expedients, menys dos, que encara no ens han donat. Això va ser notícia la setmana passada. I el mateix que és notícia la setmana passada, que tenim que anar al juzgat a demanar que ens informen, ara venen avui en la moció de la transparència. Bueno, que casualitats venen en la vida, no? És a dir, nosaltres no som transparents i no contestem a ningú i anem a demostrar que tampoc hi ha en Villarreal i tal. Bueno, esta és la partida de tenis que ja vaig viure de l'11 al 15 i per tant me la conec perfectament. Però vostè aplaudisca i continua aplaudint.
Sí, si me, com sí, no, parla vostè de mentires, notícia publicada, la Diputació de Castelló gana en transparència. La institució provincial logra un 89,80% respecto al 51,2 del anterior, que era del seu govern, un resultado que crec que és claro ejemplo de que se está cumpliendo con el compromiso de ser una diputación més transparente. Dades objectives, un 89,80% de transparència en la Diputació de Castelló.
Sí, però que això, aquestes dades objectives no són contradictòries en que al grup socialista no se li conteste a res i tinguem que anar al juzgat, perquè possiblement... No, perquè possiblement vostè va anar una vegada al juzgat per no contestar, me van condenar en el contenciós quan vostè ja ho tenia i era una sentència d'urbanisme del partit que aplaudís, que ha arruïnat esta ciutat i després ja jo li vaig reconèixer pues, que se va haver una equivocació per part dels funcionaris i tal, no s'hem deixat de donar mai ningú tipus de tal. Però possiblement és que resulta que també és una casualitat que ni se 16% que no complissin la transparència perquè han arribat al 80 i pico estan les nostres. Mira que casualitat. Però bueno, és perfectament possible. Bueno, però bueno, de veritat, que a vegades rosem ja el absolut ridícul, és lo que jo veig. No, això dic jo, això dic jo. Bueno, va, continuem en l'ordre del dia. Segon, proposta de modificació de l'anexo de PT 2024, personal funcionari habilitat de caràcter nacional. Senyora Escrits, expliqueu molt breument, és un tema tècnic molt fàcil, de la plaça de la vicesecretaria.
De la plaça d'interventor. Sí, molt bé. Com vostès sabran, el passat estiu es va jubilar el nostre interventor després de quasi 30 anys i així pues, aprofite agrair-li tot el seu treball i aleshores com és una plaça d'habilitat nacional i per a poder cobrir-la ho anem a fer a través d'un concurs ordinari i que tenim que passar a la Generalitat abans del 10 de febrer, per això ho portem avui per assumptes d'urgència. En aquest concurs ordinari els ajuntaments tenen la possibilitat de posar mèrits específics amb un total de 1,5 punts, abans eren 7,5, ara només és 1,5 punts, i aleshores el que nosaltres hem posat és 0,20 punts per any treballat en ajuntaments de més de 50.000 habitants amb un màxim de 1,5, que és el que ens permeteixen.
Vale, alguna qüestió a aquest respecte? Pues ja està. Passem a votació d'aquest punt. Retorno escrit.
Abstenció.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
Abstenció.
I PSOE.
Sí.
Bé, pues queda aprovat. I alguna explicació de vot? Passem ara ja a la part de control. Hi ha dues accions de compte. La primera, resolucions de l'alcaldia i extractes de la Junta de Govern local. Bueno, tenen vostès ahí les numeracions de les resolucions. I el segon, d'acció de compte del pleno informe alcaldia sobre el personal eventual del quart trimestre de 2024. Com saben, tenim l'obligació d'anar remitint en els trimestres al Ministeri que complim en la normativa al respecte del personal eventual i se complís i no hi ha ningú tipus de problema, com veuen. I per últim, en la pària de control i fiscalització al govern, per si preguntes, començaríem per el regidor no escrit, Manu Robert, que té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Volia preguntar-li al senyor Toni Marín si seria tan amable d'explicar a la ciutadania quina funció té el que és el centre Lluís Alcanyís i per quina raó, havent com existís serveis socials, està aquest centre a Vila-real.
Moltes gràcies, senyor Robert. Senyor Marín.
Moltes gràcies, senyor Robert, senyor alcalde. A veure, el centre Lluís Alcanyís és un dels pocs models que n'hi ha d'atenció a drogodependències municipal. Crec que la Comunitat Valenciana és una paterna, són els que hi ha, i la seva funció és atendre les drogodependències en coordinació en els serveis específics i com poden ser les unitats de conductes addictives com pues, la medicina general. Fem el tractament de tot el que són les deshabituacions. En un principi, perquè ja és dels més veterans de serveis, pues lo que va començar a tractar bàsicament les addiccions a opiacis, heroïna, després l'alcohol, el xoc en la versió més de lo que coneixem màquina de tragaperres i ha anat evolucionant en les addiccions actuals pues, que han anat mutant. I d'alguna manera pues, té diverses línies d'actuació des de actuació de teràpies de grup, tant en tenim diferents grups ara segons quines addiccions, com també pues, atenent a famílies. És necessari també, pues, hem tingut un xicot de repunt en quant a joves, i en el qual, sobretot pues, adolescents, sobretot en temes, també està canviant un poc la tendència, estem veient un repunt en addiccions, el que té a veure el xoc, no? El xoc online, i estem treballant molt també en el que són les famílies.
Alguna qüestió més, senyor Robert?
Sí, voldria preguntar-li també al senyor Marín, ja fa algun temps se va parlar de que hi ha uns pisos en Vila-real que són de serveis socials i que estaven inhabilitats o estaven... o tenien una sèrie de problemes de manteniment i de més. M'agradaria saber un poc, perquè la ciutadania veja un poc com està funcionant això, què ha sigut d'aquests pisos, si estan ocupats, si s'ha fet manteniment, en fi, si són útils, diguem, per la població vulnerable. Gràcies.
Bé, sí, tenim uns pisos. De fet, recorde que ja vaig fer una explicació, no sé si era un pleu en unes comissions a pregunta de la senyora Ferreres. Alguns d'ells estan pendents d'unes reformes, altres d'ells estan gastant-lo entitats d'ací, en convenis que tenim, com en la Fundació Manantial, i altres d'ells, per a qüestions puntuals que creiem que és necessari emprar-los, pues, s'ha fet un ús d'ells. Per tant, estem treballant en aquesta opció, però de, com són diversos i cada un té una especificitat, pues, d'alguna manera estem fent ús quan puntualment creiem que són els casos que se tenen que fer ús. I altres, com li ha dit, estan en altres entitats, com és Manantial, que està, tenim un conveni perquè puguen pues, treballar ahí en ells, en una reinserció, i d'alguna manera pues, com a diners altres que tenen unes necessitats d'obra i d'una infraestructura que hem de valorar i veure pues, quan és possible pues, donar-li aquest rendiment.
Res més, gràcies.
Gràcies a vostè. Senyora Txela.